Bon dia.
Bon dia. Avui esperem una jornada ben tranquil·la amb intervals de núvols i potser amb alguna precipitació a la nit.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimarts 10 de febrer del 2026. A Sant Feliu han vist sortir el sol fa justament 10 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 10 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el jutjat ha desestimat una denúncia per assetjament laboral contra l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. A més, que el Parlament ha aprovat que Sant Feliu de Guíxols rebi íntegrament els 3 milions d'euros d'herència dels germans Enlló. A més, també destacarem que Endesa ha eliminat una línia elèctrica aèria al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui hem de destacar que parlarem amb el director artístic del Black Music Festival, Pau Marquès, sobre la 25a edició d'aquest festival i el seu pas per diversos municipis de les comarques gironines. Concretament, el festival va arrencar aquest passat divendres a Torroella de Montgrí. I com cada dimarts, també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. De seguida ampliem tota aquesta informació. Abans, però, anem a fer un repàs als principals titulars. Saludem primer de tot en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
I és que, com dèiem, el jutjat desestima una denúncia per assetjament laboral contra l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.
La sentència no aprecia cap vulneració de drets fonamentals ni incompliments en prevenció de riscos. La resolució no es ferma i la treballadora ja anuncia recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I el Parlament aprova que Sant Feliu de Guíxols rebi íntegrament els 3 milions d'euros de l'herència dels germans Enlló, Joan.
La proposta impulsada per Junts per Catalunya reclama que els fons reverteixin directament al municipi en àmbits com la cultura, l'habitatge i el benestar social. La decisió arriba després d'anys de litigis i immobles degradats.
I Endesa ha eliminat una línia elèctrica aèria al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Abans, però saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I és que, com explicàvem, han eliminat aquesta línia.
Els treballs han consistit en desballestar prop de 830 metres de cablejat aeri i desmuntar diversos suports de fusta, formigó i metàl·lics. El nou traçat s'ha executat aprofitant els camins rurals i arriba fins al cim de Torre Moratxa, on s'alimenten repartidors de televisió i telefonia.
I saludem ara la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
I és que Òscar Ordeig coneix els projectes pesquers i educatius que hi ha ara mateix a Palamós en una visita institucional.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha visitat Palamós per conèixer el funcionament del sector pesquer local.
I canviem de tema perquè la Regió Sanitària de Girona ha assolit el seu màxim històric d'intervencions quirúrgiques programades, Carla.
Aquest increment s'ha aconseguit tot i haver mantingut pràcticament la mateixa estructura de quiròfans fins a finals de l'any 2024. Va ser aleshores quan es van incorporar 4 quiròfans nous a Blanes i 2 més a l'Hospital Santa Caterina.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que Palafrugell celebra el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites amb una trobada que es farà aquest dissabte.
La jornada inclourà una activitat infantil a Can Genís i acabarà davant l'Ajuntament, que il·luminarà de vermell la façana de Can Bec per donar visibilitat a aquestes malalties que afecten uns 600 infants cada any a Catalunya.
I ens atem ara a la plana cultural perquè el Festival Lítica aposta per més escenaris, més pobles i més cultura de proximitat. Carla.
La nova edició, que serà la 14a, s'expandeix pel territori amb la incorporació de nous espais com Cala Pruna de Pals, la plaça de l'Església de l'Estartit i el Palau de Fires de Girona, tot mantenint el seu recorregut tradicional per indrets singulars de l'Empordà.
I l'Ajuntament de Palamós vol promoure un carnaval amb un entorn segur, respectuós i inclusiu, Joan.
Així ho ha explicat el regidor de Joventut del Consistori, Eduard Riera, en una entrevista al Supermatí, en la qual ha detallat la campanya Per Carnaval No Tot S'hi Val, impulsada aquest any enfocada al Carnaval de Palamós.
I encetem breument la plana esportiva perquè el Baix Empordà es mobilitza per la Run for Cancer 2026 amb prop de 900 participants. Marta.
Els municipis del Baix Empordà han respost massivament a la convocatòria de la Run for Cancer 2026, la cursa solidària impulsada per la Fundació Umpolliga Girona.
I en la plana esportiva també hem de destacar que la Volta Ciclista de Catalunya arrencarà des de Sant Feliu de Guíxols per cinquè any consecutiu, Joan.
El recorregut travessarà diversos municipis de l'Alt Empordà amb pas per Figueres i Banyoles i comptarà amb la presència de grans noms del ciclisme internacional.
I nosaltres ara anem a fer un repàs a les notícies més enllà de la nostra comarca. Perquè, com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses perquè Rodalies ha recuperat el servei aquest dimarts amb algunes cancel·lacions i retards l'endemà d'aquesta vaga del personal ferroviari. I és que aquesta vaga de trens havia de durar 3 dies, però finalment ha quedat reduïda únicament a aquest dilluns. Després de negociacions, els sindicats majoritaris del sector ferroviari han aconseguit arribar a un acord amb el Ministeri de Transports a canvi d'incrementar les inversions en infraestructures, manteniment i també personal. A més, avui hem de destacar que l'informe preliminar del Comitè de Científics del Govern espanyol sobre el brot de pesta porcina africana torna a apuntar a la coneguda hipòtesi de l'entrepà, mentre que confirma que les mostres dels senglars morts que van trobar per la zona de Collserola no coincideixen amb les que s'estan investigant al laboratori de l'IRTA Cressa. I canviem de tema perquè l'Audiència Nacional ha rebutjat investigar la querella que va presentar l'expresident Artur Mas per l'Operació Catalunya i l'espionatge en Pegasus. En la interlocutòria, el jutge Antonio Piña ha acordat inadmetre a tràmit la querella de Mas, que es dirigeix contra Jorge Fernández Díaz, ministre d'Interior en l'etapa del govern de Mariano Rajoy, també l'exsecretària general del Partit Popular, María Dolores de Cospedal, i l'exsecretari d'Estat, Fernando Martínez, a més de membres de la Policia Patriòtica i exdirectors del CNI. I parlem d'habitatge perquè els apartaments turístics pesen el total del parc d'habitatge a Catalunya i ara representen l'1,2% del total, si bé el 2020 eren de l'1,64%. Això, segons dades oficials, els pisos turístics van baixar l'any passat tant a Barcelona com a Catalunya al voltant d'un 12%. I acabem parlant de que durant l'any 2025 ha crescut l'addicció als jocs d'atzar entre els nois de 14 a 18 anys. Un 8,4% en fan un ús problemàtic, és a dir, que interfereix en la seva vida diària i genera malestar. Per tant, dades preocupants en aquest sentit. I nosaltres ara, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica que ens espera per aquests propers dies. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Doncs força bé, perquè semblarà que ha parat de ploure, però m'ho hauràs de confirmar tu. És cert, què hem d'esperar en els propers dies?
L'atmosfera continua en moviment. A nosaltres, com que és un moviment que ve de l'oest, ens fa que la precipitació arribi molt esquifida i el pas d'aquestes línies frontals molt desgastades a casa nostra només ens afecten en forma de vent, d'alguna ventada o d'intervals de núvols que van passar. Per tant, avui una jornada més amb aquesta situació. Esperem que els núvols vagin passant, vagin tinguent algunes estones amb cel tapat, algunes estones amb més clarianes i amb més sol i en general amb ben poca pluja. Una pluja que ha caigut aquesta passada matinada entre mig litre i un litre com, i mig per metre quadrat, destaquen els 1,2 litres per metre quadrat pràcticament a Sant Feliu de Guíxols com a valor més destacat. Avui, com en diem, una jornada altre cop variable, sol, núvols, vent en general tranquil, amb calmat i possibilitat de nova pluja a aquesta propera nit.
Doncs no, no ens desfem d'aquesta pluja que ens acompanya un dia més. Isaac, moltes gràcies. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica de música amb Estrella d'Alfred García i Álvaro Soler, però després fem una petita pausa i seguim amb el Supermatí.
Ara que estem sentats tots junts a mitjanit, briseta vora mar, records de l'Estartit. Recordes els matins quan caiem a la platja des del llit com si fos ahir. La vida dona voltes però és millor al teu costat. Cada fi del món ens troba i a tots ballant. Les estrelles sempre brillaran. Ella, la meva estrella. Ella, la meva estrella. Ella, la meva estrella.
Supermatí.
La mort té cita a Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró et convida un cap de setmana que t'enamorarà. Packs romàntics, menús especials, promocions, premis amb les teves compres, cites ràpides, festa flashback i love, molt de love. Del 27 de febrer a l'1 de març, enamora't a Platja d'Aro. Més info a www.adem.cat/pdainlove.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 22 de febrer a partir de les 10 del matí fins la 1 de la tarda. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i el mètode que promou la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. Inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
Del 7 al 18 de febrer vine a viure el Carnaval de Palamós amb la Festa de la Vesprà, la Gran Despertar o l'exhibició de comparses, cercaviles, colles, carrosses i molta música. El dissabte 14 de febrer, des de 3:45 de la tarda, la grandiosa Rua del Carnaval i fi de festa amb grups de música en directe. Consulta el programa complet a carnavaldepalamós.cat.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Del 9 al 11 de febrer, Girona torna a ser el punt de trobada de la gastronomia. Arriba el Fòrum Gastronòmic Girona. 3 dies per descobrir tendències amb professionals de referència i connectar més de 150 empreses del sector. Una cita pensada per qui viu i treballa la gastronomia. Del 9 al 11 de febrer, al Palau de Fires de Girona. Més informació a forumgirona.com.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui. Ràdio.
I després d'aquesta petita pausa, nosaltres anem a escoltar el comentari que avui ens porta Dani Cortés.
Diumenge a la nit, en un moment en què el relat dominant sembla fet només de males notícies, de baralles constants i d'un pessimisme que s'encomana amb facilitat, van viure unes imatges que anaven clarament en una altra direcció i que trenquen amb aquest clima general. Va passar als Estats Units a la Super Bowl amb l'actuació d'en Bad Bunny. No sóc cap fan del reggaeton, no ho he estat mai ni ho seré. Però una cosa és el gust personal i una altra és saber reconèixer quan estàs davant d'un moment important, d'un fet històric, perquè el que va passar diumenge va tenir una dimensió que anava molt més enllà de la música, una càrrega cultural i simbòlica evident, capaç de generar emocions molt intenses en moltíssima gent. Bad Bunny va actuar en un dels escenaris més vistos del món amb una proposta que no buscava passar desapercebuda. Hi havia una voluntat de dir coses, de mostrar una identitat concreta i de fer-ho sense adaptar-se al que sovint s'espera en aquest tipus d'esdeveniments. I això explica perquè molta gent que habitualment té dificultats per veure representada en espais tan centrals es va sentir interpel·lada. Gent a qui sovint se li qüestiona l'orgull o se li demana que el faci més discret. El diumenge aquest orgull era visible, assumit i compartit per milions de persones. No cal idealitzar-ho ni convertir-ho en un relat èpic, perquè el món continua sent un lloc complex i ple de tensions. Però hi ha imatges que expliquen millor una època que molts discursos. I la d'ahir és una.
Doncs certament és veritat, Dani, moltíssimes gràcies per aquesta reflexió i tant de bo aquesta cultura, aquests esdeveniments tan importants, tan multitudinaris, siguin més valents i donin espai a aquestes veus que molts cops necessiten d'ajuda per part d'aquests representants per poder-se fer cada cop més visibles. Gràcies, Dani Cortés, pel comentari d'avui. Nosaltres escoltem una mica de música amb Boy Band de Manel.
Estic en una boy band, estic en una boy band, treballo en una boy band, estic en una boy
I seguim parlant de música perquè el Black Music Festival va encetar la seva 25a edició aquest passat divendres amb el concert de Rambalaya a Torroella de Montgrí, però l'aniversari d'enguany comptarà amb artistes que passaran per diverses localitats de les comarques gironines i també altres municipis de Països Catalans. Per parlar d'aquesta programació d'enguany i també d'artistes que passaran per aquesta edició del festival, ens visita el director artístic del Black Music Festival, Pau Marquès. Bon dia.
Hola, bon dia. Bon
primer
dia.
De tot, gràcies per ser aquí al Supermatí.
A vosaltres.
M'agradaria preguntar-li com va anar aquest primer concert que es va fer a l'Auditori Teatre Spaiter de Torroella.
Bé, molt bé. Rambalaya és una proposta d'aquí catalana que fa un ritme en blues molt potent. La gent sabia què venia a veure i els que no van descobrir allà una proposta molt xula que va agradar molt amb tot el públic dret.
Ostres, això és bona senyal, que s'aixequi tot el públic i que pugui gaudir d'aquest concert, això és bona senyal. Esclar, aquest va ser el primer de 30 concerts, que crec que són més, que es podran veure fins al 29 de març en diversos municipis de comarques gironines, però també algun altre espai fora d'aquestes comarques gironines. Quins artistes passaran pel festival? Quins municipis participen en aquesta 25a edició? Com ho esteu vivint? Fem una radiografia general.
Val, bueno, esclar, els 30 artistes ara no te'ls els diré perquè ara
no posaré
a memòria, me'n deixaria algun. Bé, són artistes i activitats, també fem activitats que no són purament els concerts, i llavors les poblacions sí que te'ls puc dir, a part de Girona, Salt, llavors fem Corçà, a Palamós, a Torroella de Montgrí, com vam fer, a Fornells de la Selva. Això a nivell d'Aigua Viva, de comarques gironines, i llavors fora de comarques gironines també fem a Viladecans, que el vam fer el dissabte passat, un concert amb la Black Music Big Band, que també ja fa uns quants anys que venim repetint allà i que funciona molt i molt bé. I llavors aquest any hem estrenat, diguéssim, les subseus de Lleida i de Palma. A Mallorca.
Clar, per què decidiu, no? Sortir de comarques gironines i visitar ciutats com Lleida o Palma de Mallorca, que em sorprèn, no? Vull dir, que no estan precisament a prop de comarques gironines.
Bé, l'aposta és, doncs, estendre una mica el festival, o sigui, no volem perdre ni perdrem l'epicentre de Girona i comarques gironines, però sí que la marca, com més la puguem popularitzar, doncs millor, no? I llavors necessitem, bueno, aquests també, sobretot per portar segons quins artistes, doncs si els ofereixes més espais per tocar, doncs és més fàcil també després, no? I llavors, bueno, una mica la idea és que ens coneguin altres llocs perquè puguin acabar vinguent aquí.
Clar, parlàvem d'artistes, vam tenir aquest concert de Rambalaya a Torroella, però hi ha algun altre nom destacat d'aquesta 25a edició? Algun nou que hagueu treballat molt i que finalment hagi aconseguit participar al festival?
El cap de cartell, que és en Ben Harper, que és un nom que ja feia anys que li anava molt darrere. Clar, has de pensar que estem amb unes dates que tampoc és fàcil per aquests grans noms, aquests noms d'artistes estrangers, sí. Sobretot, que ja des d'uns anys cap aquí fan les gires de l'estiu, perquè a nivell europeu a l'estiu, els festivals d'estiu, doncs, són molt potents i llavors els hi fan propostes molt potents, i contra això ja no podem competir, no? Nosaltres estem a l'hivern i és més complicat, doncs, de coincidir amb gires i de poder-lo fer venir. Llavors, bueno, li vam poder muntar aquests tres concerts que fa expressament pel Black Music, que són a Palma, Lleida i a l'Auditori de Girona, i en format en solitari, més un format diferent del que és habitual amb ell, i llavors aquest seria el gran nom, no? Però jo sempre dic que el Black Music, la xitxa i la xispa està en tot el que no és el nom que tu que puguis conèixer, diguéssim, no? Està amagat en aquella programació, que amb aquells grups que habitualment no vindrien aquí i no tindries ocasió de veure'ls si no fos pel Black Music, i que, bueno, la manera és entrar al web de blackmusicfestival.com i allà comences a mirar, i mira, a veure aquest, els escoltes una mica i ja veus de seguida si et poden agradar o no, no? I aquí és on hi ha realment alguna perla, com per exemple la de dimecres que ve a l'Auditori de Girona, els Harlem Gospel Travelers, que és una formació de Nova York boníssima, el primer grup queer que ha estat nominat als Grammy, i que amb aquest, per exemple, també hi tenim molt bones expectatives.
A mi aquest em sonava, justament, segurament és per aquest tema dels Grammy. Esclar, parlem de que aquesta és la 25a edició del festival, també, i que s'aconsegueixen portar grans noms, grans artistes, a vegades, com deies, perles desconegudes, que s'haurien de conèixer, però com ha evolucionat, no?, tot aquest festival, tota la rellevància, tot el gruix de programació del Black Music Festival des de que es va iniciar, i no sé si s'ha aconseguit mantenir aquesta essència, no? Aquest sentiment de donar a conèixer aquests artistes, d'apropar més aquesta música al territori, no sé si s'ha aconseguit tot això i si ha evolucionat en positiu el festival.
Home, ha evolucionat en positiu des d'aquella primera nit que vam fer salt l'any 2001 o 2002, ara no me'n recordo, que era una nit de blues, doncs ha evolucionat positivament. Ara ens queda molt de camí per fer. Nosaltres, com a amants d'aquest estil musical, el que volem és estendre'l i donar-lo a conèixer el màxim possible. També som conscients que no és un estil musical mainstream, que és un estil de superpopular, sinó que té el públic que té, i per això volem ampliar una mica aquesta base de públic potencial que pot tenir, no? Llavors l'evolució al llarg dels anys ha sigut molt positiva. Ara ens queda molt camí per fer, sempre repeteixo, tinguent una mica al cap això, no?, que estem parlant d'un estil musical que és el que és, i llavors tenim el públic que tenim, diguéssim, val? I llavors nosaltres, en aquest sentit, per poder-lo ampliar una mica més, ja de fa uns quants anys, el que hem fet és agafar una mica com a leitmotiv, doncs, com la música, la black music, d'arrel afroamericana, que popularment seria el blues, el soul o el funk, per exemple, doncs ha influït en quasi tots els estils de la música moderna que coneixem ara, no? Hi ha molts estils que estan clarament influenciats per aquesta música, que ara ja no ha deixat de ser mainstream i la música més popular, com era, doncs, unes quantes desenes d'anys enrere, però que continua incidint en el que és la música popular d'ara, no?
Clar, jo és el que anava a preguntar, no?, que no sé si amb aquest procés, no?, que hi ha hagut en els darrers anys, de que bastants gèneres han acabat influenciats per aquesta black music, no?, ha fet que el gruix d'aquest públic s'ampliés, és a dir, a vegades són propostes que hem de descobrir, no?, que potser no sabem que realment ens agrada aquesta música i que també la gaudim com la música mainstream. No sé si aquesta és la sensació des del festival, si el públic en els darrers anys ha anat creixent.
Sí, el públic, indiscutiblement, en els darrers anys ha anat creixent, val? I llavors el que volem és que continuï creixent, i insisteixo, com el que deia abans, sempre tocant de peus a terra i sabent el que estem fent, no? Diguéssim, vull dir que no és... No volem créixer per créixer, sinó créixer en un sentit i amb una orientació clara, que és donar a conèixer aquest estil musical, que és el que a nosaltres, com a organitzadors, ens agrada.
Mm-hmm. Clar, entenc que vosaltres des del festival ho haureu viscut de més a prop, però entenc que també una mica la sonoritat dels artistes i dels grups que passen pel festival també ha canviat, no?, al llarg d'aquests 25 anys, és a dir, entenc, no?, que s'ha anat renovant i ha anat canviant, no?, aquesta sonoritat.
Sí, és el que et deia abans, no? Aquesta és com ampliar com s'ha influenciat, per exemple, per posar-te un exemple, no sé, Zoo, no? Un grup com Zoo, sí, que en el seu moment van programar fa 3 anys o 4, no me'n recordo. No? És un grup que no és un grup que fa black music, claríssimament, però sí que les seves bases i tot, i és la influència claríssima, no? Llavors, programant un grup com aquest, tu el que fas és que els seus seguidors, que són molts, que no tenen ni idea del que és el Black Music Festival, bueno, una gran part, doncs, si un 10% d'aquests seguidors, doncs, es mira el web, i si aquest 10% que s'ha mirat el web, hi ha un 10% que troba un artista que li agrada, i a partir d'aquí ha conegut el festival, i d'aquest 10%, un 10% més el continuarà mirant, doncs això ja per nosaltres és un èxit, no? I una vegada és un mica programar aquests grups, doncs, que estan que no és d'un sol o d'un fang molt clar, però sí que ha estat molt influenciat, el que ens serveix és per això, no?
Ja per acabar de tancar, crec que ja es poden comprar entrades per tots els concerts, actes i esdeveniments que es faran per aquesta 25a edició. On es poden comprar? Podem trobar tots els artistes ja per comprar les entrades? Entenc que hem d'anar al web del Black Music, no?
Sí, heu d'anar al web de blackmusicfestival.com i allà hi trobareu tot el que és amb entrada, com el que és gratuït, perquè també fem moltes activitats que són gratuïtes. Llavors trobareu tot el calendari. De fet, la inauguració oficial del Black Music la fem aquest divendres a la Mirona, amb un grup de Madrid que es diu Gilipo Jazz i un grup de Perpinyà, que és seva. I llavors a partir d'aquest divendres doncs ja a tope fins al 29 de març,
sí,
que acabem un concert gratuït a Palamós.
Doncs ens apuntem totes aquestes dates, ens apuntem també la venda d'entrades en aquest web. Pau Marquès, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i també moltes felicitats i que vinguin moltes més edicions del Black Music Festival. Gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres. Apa, adéu-siau.
Que vagi bé.
Molt bé, merci.
I quan passen gairebé 2 minuts de 2:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que el jutjat ha desestimat una denúncia per assetjament laboral contra l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La sentència no aprecia cap vulneració de drets fonamentals ni incompliments en prevenció de riscos. La resolució no és ferma i la treballadora ha anunciat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Joan.
La sentència datada del 28 de gener del 2026 no es ferma i ja s'ha anunciat un recurs de suplicació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El jutjat conclou que no hi ha indicis d'assetjament ni de cap vulneració de drets al·legats. Tampoc s'acrediten incompliments atribuïdes a l'Ajuntament en matèria de prevenció de riscos laborals. Per aquest motiu, totes les parts han estat absoltes i també es desestima la reclamació econòmica per danys i perjudicis per manca de proves. La resolució destaca que l'Ajuntament disposa de protocols vigents contra l'assetjament laboral i d'avaluacions de riscos actualitzades. El text judicial apunta que no consta que la treballadora activés aquests canals interns abans d'interposar la denúncia. El jutjat també considera que les actuacions administratives analitzades formen part de l'activitat ordinària del consistori i no tenen caràcter hostil, vexatori ni degradant. L'Ajuntament de Torroella ha expressat el seu respecte per la decisió judicial i ha valorat positivament la sentència, afirmant que l'actuació municipal ha estat ajustada a dret en tot moment.
I canviem de tema perquè el Parlament aprova que Sant Feliu de Guíxols rebi íntegrament els 3 milions de l'herència dels Enlló. La proposta impulsada per Junts per Catalunya reclama que els fons reverteixin directament al municipi en àmbits com la cultura, l'habitatge i el benestar social. La decisió arriba després d'anys de litigis i immobles també degradats, Joan.
Fins ara, aquests recursos s'havien distribuït entre entitats d'arreu de Catalunya. Sant Feliu Guíxols no havia rebut cap aportació del primer milió assignat. Amb la resolució aprovada aquest 4 de febrer, el Parlament estableix que la Generalitat haurà de compensar aquest dèficit mitjançant aportacions o subvencions que es concretaran a través d'un grup de seguiment. L'acord recull de manera explícita que els diners reverteixin de manera directa i íntegra al municipi, especialment en projectes culturals, socials i d'habitatge. Aquest pas arriba després d'anys en què els antics immobles dels Enlló han quedat abandonats o degradats, afectant negativament l'urbanisme i el desenvolupament turístic i econòmic de la ciutat. Junts, que va ser qui va presentar la proposta finalment aprovada, defensa que aquesta resolució posa fi a anys de promeses incomplertes i respon a una demanda compartida per la majoria de grups municipals. Ara el govern haurà d'articular els mecanismes concrets per fer arribar els fons a Sant Feliu i reparar el greuge acumulat per la llarga gestió d'aquesta herència.
I canviem de tema perquè Endesa ha eliminat una línia elèctrica aèria al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La nova xarxa, completament soterrada, ha permès reduir l'impacte visual al paisatge i eliminar també riscos per l'avifauna. Carla.
Els treballs han consistit en desballestar prop de 830 metres de cablejat aeri i desmuntar diversos suports de fusta, formigó i metàl·lics. El nou traçat s'ha executat aprofitant els camins rurals i arriba fins al cim de Torremoratxa, on s'alimenten repartidors de televisió i telefonia. La companyia també ha constituït un nou centre de transformació a Torreponça amb tecnologia avançada i disseny integrat al medi natural. Aquest equipament inclou aparells més segurs per als tècnics i requereix menys manteniment. La millora beneficia indirectament els veïns de l'Estartit, ja que el subministrament elèctric als repartidors queda reforçat. Aquest reforç evita talls en cas de climatologia adversa, millorant la continuïtat del servei al nucli urbà. La nova línia s'ha interconnectat amb altres xarxes de la zona, creant una anella elèctrica. Això permet mantenir el servei en cas d'avaria a través de vies alternatives i evitar interrupcions durant les tasques de manteniment. Endesa ha destinat prop de 400.000 euros a aquesta actuació, executada per la seva filial Suministros de Luz y Fuerza, que opera exclusivament a Torroella de Montgrí. Forma part del Pla de Millora de la Xarxa Elèctrica de les Comarques de Girona i el Baix Empordà per adaptar-se al creixement i afavorir les energies renovables.
I Òscar Ordeig coneix els projectes pesquers i educatius de Palamós en una visita institucional. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha visitat aquest municipi per conèixer aquest funcionament. Ha recorregut l'Obrador, la Llotja i el Mercat i ha visitat espais com el Museu de la Pesca. Marta.
Així és, Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, ha visitat aquest dilluns Palamós per conèixer de prop els projectes del sector pesquer local. L'han rebut l'alcaldessa i la vicealcaldessa del municipi, juntament amb el president de la Confraria de Pescadors i altres representants institucionals. La visita s'ha centrat a les instal·lacions pesqueres del port, on Ordeig ha pogut veure com funciona l'obrador de l'Organització de Productors Pesquers de Palamós. Aquest espai permet manipular peix fresc per elaborar productes que es distribueixen a l'Hospital de Palamós i a diverses escoles del municipi. El recorregut ha continuat per la Llotja, la zona de subhasta i les peixateries del mercat, on el conseller ha conegut projectes com el Pla de Gestió de la Gamba de Palamós. També ha visitat espais culturals vinculats a la pesca, com el Museu de la Pesca i l'Espai del Peix. Un dels punts destacats de la jornada ha estat la presentació del projecte Aulamar, un vaixell que es troba en construcció a les drassanes Colmar, a Cadis. Aquest nou equipament funcionarà amb propulsió 100% elèctrica i entrarà en servei a l'estiu, si es compleix el calendari previst. La jornada ha finalitzat amb una reunió amb representants del sector pesquer de Palamós, celebrada a la seu de la Confraria de Pescadors, on s'han tractat les principals preocupacions i necessitats del sector.
I la Regió Sanitària de Girona ha assolit el seu màxim històric d'intervencions quirúrgiques programades. L'any 2025 s'hi van fer prop de 44.000 operacions, fet que representa un augment del 20% respecte a l'any 2019, Carla.
Aquest increment s'ha aconseguit tot i haver mantingut pràcticament la mateixa estructura de quiròfans fins a finals de l'any 2024. Va ser aleshores quan es van incorporar 4 quiròfans nous a l'Hospital de Blanes i 2 més a l'Hospital Santa Caterina de Salt. També s'està construint un nou bloc quirúrgic a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, aquestes dades són resultat de l'esforç i compromís dels professionals sanitaris. Heredia destaca que l'activitat ha crescut de forma notable malgrat les limitacions d'espais. Dins el total d'intervencions, gairebé 3.000 han estat per tractar càncers. El temps d'espera mitjà ha estat de 20 dies en càncers de bufeta i de 36 en càncers de pòstata, tot dins dels terminis garantits. A finals d'any, cap pacient amb tumor estava fora de termini. Pel que fa a les cirurgies cardíaques, se'n van fer prop de 150, amb un temps d'espera mitjà de 40 dies. Només 23 pacients estaven pendents d'operació al tancament de l'any i també estaven dins el termini establert, que és aproximadament d'uns 90 dies. En els procediments garantits pel Servei Públic de Salut, com les catarates, pròtesis de genoll i de maluc, el temps d'espera també s'ha complert. El 2025 es van fer més de 7.000 operacions de catarates, 1.300 de genoll i 770 de maluc, tot totes dins el marge dels 180 dies. Les altres operacions que tenien un termini de referència d'un any han sumat més de 31.000 procediments. A finals de l'any 2025, només 800 pacients estaven fora de termini, la meitat que l'any anterior. Malgrat l'augment de l'activitat, també ha crescut el nombre de pacients que necessiten una operació. L'any 2025 es va practicar cirurgia a més de 51.000 persones, un 17% més que l'any 2019. La llista d'espera total ha disminuït un 7% en 3 anys, situant-se al voltant dels 20.000 pacients.
I seguim parlant de salut, perquè Palafrugell se sumarà al Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites amb una trobada de famílies aquest dissabte a 4:45 de la tarda. L'activitat es farà a Can Genís i està impulsada per mares amb fills amb cardiopaties congènites, amb l'objectiu de crear xarxa, oferir suport mutu i també visibilitzar aquesta realitat. Ferran.
La trobada està oberta a famílies que han viscut diagnòstics durant l'embaràs, el naixement o en etapes posteriors, així com persones que vulguin conèixer més de prop aquestes malalties del cor. En parla Nadine Marc.
Bàsicament volem fer el 14 de febrer, Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites, una trobada entre les diferents famílies que ens hem anat coneguent per casualitat, la veritat, i perquè s'hi puguin unir poder altres famílies que també han passat per el mateix o que hi sàpiguen qui som.
La jornada inclourà un taller infantil anomenat Els Cardiomonstres, una proposta creativa adreçada a infants i adolescents per expressar emocions a través de la pintura de pedres. L'activitat vol facilitar l'expressió emocional vinculada a les experiències de salut. És el que explica Montse Soler.
Ell porta unes pedres que ha trobat a una platja de Begur, a una platja que en el seu conte es diu Bataguet, crec recordar, i aquestes pedres les pinten els nens i les nenes o els adolescents a la seva manera, amb tot el material que porten Carles, i a través d'aquestes pedres les emocions del nen o de la nena es poden com diluir o bueno, es pot com ajudar a passar més les emocions, no? La ràbia, les pors, les alegries, però tot a través de la pedra i de com el nen o la nena dibuixa aquesta pedra.
En el marc de la commemoració, dissabte, l'Ajuntament de Palafrugell s'il·luminarà de vermell com a gest de suport i visibilització de les cardiopaties congènites.
Volem també celebrar, no? I agrair també que l'Ajuntament de Palafrugell s'hagi adherit a la iniciativa de la Fundació Cor Avant d'il·luminar de vermell la façana de l'Ajuntament. Acabarem l'activitat amb els qui vulguin fent-nos una fotografia davant de l'Ajuntament de Can Bec.
I segons dades de l'Associació de Cardiopaties Congènites, a Catalunya neixen cada any uns 600 infants amb una cardiopatia congènita, una de les malformacions congènites més freqüents.
Actualment, més de 60.000 persones conviuen amb la patologia, moltes de les quals requereixen seguiment mèdic al llarg de tota la vida.
Hi ha acompanyament, n'hi ha molt, tant dels hospitals com prèviament, en el meu cas el diagnòstic va ser durant l'embaràs i va haver una derivació a un hospital de referència i vam rebre tant acompanyament de diferents fundacions, la Fundació Cor Avant i posteriorment també la Fundació Coral Family. Hi ha un suport tant de psicòlegs i també de família.
Les impulsores de la trobada destaquen la importància de compartir experiències, sentir-se acompanyats i reconèixer la tasca dels professionals sanitaris, així com de celebrar la vida i donar visibilitat a una realitat sovint poc visible.
I encetem la plana cultural perquè el Festival Ítaca 2026 aposta per més escenaris, més pobles i més cultura de proximitat. La nova edició, que serà la 14a, s'expandeix pel territori amb la incorporació de nous espais com Cala Pruna de Pals, la plaça de l'Església de l'Estartit i el Palau de Fires de Girona, tot mantenint el seu recorregut tradicional per indrets singulars de l'Empordà. El certamen començarà el dissabte 4 d'abril a la platja de Riells de l'Escala amb una nova edició de la Santa Gresca. Aquest és el pròleg festiu i gratuït de Setmana Santa. Enguany, el cartell inclou noms com el de Mama Duixa, Malifeta i DJ Trapella en una nit de música davant del mar, consolidant l'acte com un dels moments més populars del festival. Carla.
El creixement geogràfic del festival s'acompanya de noms destacats i propostes singulars. Una de les actuacions més esperades serà la de Morat, que oferirà l'únic concert del 2026 a Catalunya i serà dins el Festival Ítaca. L'actuació serà el divendres 8 de maig al Palau de Fires de Girona, amb entrades a preus populars. Després de gairebé 2 anys d'absència als escenaris del país, el raper de l'Hospitalet torna amb més força que mai, connectant amb el públic jove i l'escena urbana. El director del festival, Fran Arnau, explica la importància de programar un artista que sol ser controvertit.
Sí, el Morat per nosaltres és important tenir-lo i haver-lo programat perquè crec que és un canvi important a nivell conceptual. O sigui, Ítaca sempre ha volgut apostar per la cultura i per nosaltres la cultura ho és tot.
Una altra novetat destacada és la creació de l'Ítaca Plaça, un nou escenari gratuït a l'Estartit. L'espai s'estrenarà el dissabte 20 de juny a la plaça de l'Església amb una programació d'actuacions sorpresa de l'escena índia estatal. La proposta busca atraure públic local i visitant en horari de migdia i es convertirà en un punt de trobada popular i festiu que complementarà les nits musicals a la platja. L'Ítaca Sant Joan tornarà a convertir l'Estartit en un dels grans epicentres musicals de l'estiu. La celebració tindrà lloc a la platja gran amb 3 dies de música en directe i ambient festiu. El divendres 19 de juny obriran la programació Love of Lesbian, Sidoní, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi i DJ Rina. L'endemà, el dissabte 20, actuaran La Moda, la Ludwig Band, Carlos Ares, de Moltov i Honi. Finalment, el dimarts 23, la Gran Revella de la Costa Brava tancarà la festa amb 31 Fan, Barry B, Cupido, Venus i una sessió de DJ Trapella. En donen més detalls el coordinador artístic del festival, Martí Aiguabella.
Llavors ja anem a l'Estartit, on hi tenim els plats forts combinant aquesta explosió d'artistes nacionals de primer nivell com de territori, inclús emergents, amb Love of Lesbian com a caps de cartell, juntament amb La Moda i amb 31 Fam, i llavors els segueixen propostes com Sidoni estrenant nou disc, la Ludwig Band amb nou disc també, amb Carlos Ares.
El dissabte 23 de maig el festival tornarà a Cala Pruna de Pals, un escenari recuperat enguany amb un concert de Joan Miquel Oliver, membre fundador del grup Antònia Font. L'artista mallorquí presentarà el seu nou disc acompanyat de la seva banda en un entorn íntim que promet una vetllada especial i propera. El festival també manté espais per al pensament crític. Durant l'abril, Girona acollirà una jornada amb el fotoperiodista Jordi Borràs sota el títol La cultura pren partit sobre el paper del sector cultural davant l'auge de l'extrema dreta. Aquesta aposta mostra que el festival vol anar més enllà de la música i reforçar el seu compromís social.
I nosaltres, com sempre, abans d'acabar aquest supermatí de dimarts, hem d'anar fins a la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí per parlar amb la nostra llibretera de confiança, Maria Teresa Calabús. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, com sempre, gràcies per ser al supermatí, perquè a més és que m'encanta la secció dels dimarts perquè és com moure'm amb la meva salsa, vull dir, jo parlo de llibres i em sembla fantàstic escoltar totes les recomanacions, tots els llibres que hi ha per llegir, que n'hi ha molts, i per tots els gustos. Avui crec que seguim una mica amb el fil de la setmana passada amb en Ferran, que vau parlar concretament d'un llibre infantil, però avui recuperem aquesta línia, no?
Sí, tenia ganes de fer una mica de repàs en el la importància i a recordar a tothom la importància de venir també a les llibreries i mirar dintre de les novetats, els pares que tenen mainada, doncs, dintre de les novetats d'infantil i juvenil. Sabem que cada vegada més ens estem movent per algoritmes i per informació que ens arriba als mòbils i la veritat és que ens estem trobant els llibreters amb una literatura infantil que als pares poder els hi va una mica bé, no n'estic segura, però que en els nens els avorreix soberanament, i ja us ho dic d'entrada, que és la mena d'autoajuda per nens. I s'està imposant una mica massa. Llavors, nosaltres volem reivindicar el conte clàssic, divertit, desenfadat, que tens ganes, que empatitzes amb els personatges, els nens, i que veuen amb quin personatge s'assemblen, amb quin no, què volen ser, què no volen ser, i que el missatge, aquest missatge que és tan evident en el conte, que el títol ja diu jo tinc por, o no vull anar a dormir, o tinc un forat a la panxa, allò, hi ha temes que s'han de tractar amb els nens, evidentment, i amb ajuda, i també si els pares necessiten explicar un conte en un moment donat. Però no oblidem els contes que podrien passar desapercebuts i els llibres que podrien passar desapercebuts i que estan a la llibreria esperant que els descobreixi alguna família. Llavors, avui us volia... La setmana passada vam parlar d'un llibre que anava adreçat a uns 2-3 anys, que és on és l'Enxaneta, era un llibre de recerca, i ara avancem en l'edat i us volia proposar un llibre escrit per l'Olga Cercós i amb les il·lustracions d'en Subi. Es diu Ja n'hi ha prou i té moltes picades d'ullet. És un llibre molt divertit, adreçat a uns 7 anyets si volen llegir sols, perquè és ja lletra d'impremta, no hi ha molt de text, però el missatge és claríssim, i es tracta d'uns animals que s'han d'escapar d'on són. Primer, tots són femelles, és a dir, comença la gallina, ja estem pensant els de la meva generació amb la gallineta d'en Lluís Llach, la gallina que, enfadada de que li diguin gallina poruga, i evidentment hi ha aquest joc de paraules de que se'ns ha dit a vegades ets una gallina, per parlar de quan tenim por, i la gallina tipejada, sentir-se insultada, decideix deixar la granja. Pel camí ja es troba a una anegueta que diu que li diuen que és massa escandalosa. Estàs. I que està cansada de que no pugui fer el seu crit de natural i que li estiguin dient sempre que és una escandalosa, i totes dues ja uneixen forces i prenen la decisió de deixar la granja. No saben on iran, però de moment saben el que no volen, que els insultin i sentir-se malament on són. Pel camí es troben una porqueta que s'està fent així un massatge sensacional en el fang, s'ho està passant molt bé, molt divertida, però quan veu que les altres tenen un projecte i que han decidit doncs anar a buscar un lloc millor, perquè allà on estan no estan bé, diu, oh, bueno, dius que a mi també, diu, em diuen que sóc una bruta, una porqueta, una... fixa't en les paraules, eh? Vull dir, estem insultant una persona bruta amb el nom de la porqueta. La porqueta està desesperada, diu, perquè s'han cregut aquí. Diu, jo, diu, si estic aquí de relax, diu, puc revolcar-me en el fang, diu, però després sóc molt neta. Doncs jo també vinc amb vosaltres. I, o sigui, la gallina poruga, l'oca escandalosa, la porqueta bruta, i es troben amb una muga que està aparentment com una cabra, perquè és plena nit, tot això és la nit, eh? Elles sí, han esperat el capvespre per marxar, llavors aquesta aventura és nocturna, i es troben la muga que està ballant les estrelles, i diu, però tu ballar les estrelles, això no es fa. Diu, per què no? Diu, si són molt boniques. Diu, jo me les imagino com una melodia i les estic ballant. I llavors i a mi em diuen tossuda, està clar?
Tossuda com una mula, no? Sí, no, evidentment.
Diu, clar, diu, a mi em diuen tossuda, diu, és veritat, diu, sempre m'he hagut de sentir el mateix, és que és molt ofensiu, doncs vinc amb vosaltres. I ja les tens a totes quatre decidides a canviar la seva vida i busquen un lloc per viure. Llavors el lloc per viure és una cova que saben que està deshabitada, però tenen la inquietud i la inseguretat de que allà dintre no hi visqui algú que podria també fer-los mal, o que fos com, en aquest cas, l'Olga els dibuixen i ens subi com un dimoni que s'ha instal·lat a la cova, i diuen, bueno, pues intentem mirar-ho juntes, allò no entri cap de nosaltres tota sola, i fan la muntanya aquesta que hem vist a vegades amb els animals i amb la rebel·lió de la granja d'Orwell, que sobre la muga s'hi posa la porqueta, sobre la porqueta s'hi posa l'oca, sobre l'oca la gallina, i fan una ombra tan grossa, tan immensa i tan acoquinadora per el dimoni que s'havia instal·lat a la cova, que el dimoni decideix marxar i deixar la cova lliure perquè elles, doncs, puguin viure tranquil·les allà dintre.
Per tant, és una mica, no?, aquesta sensació. A més, em dona la sensació que realment el problema que tenen aquests animals em recorda una mica situacions que es poden viure a la vida real, no? Que quan...
És evident. Aquesta és allà on te l'encertes, o sigui, els contes que nosaltres vam llegir, que ens donaven algun missatge, que ens varen fer entendre, o que no havíem de tenir por, o que no havíem d'aguantar insults, o que no, eren contes que aparentment no ens estaven dient això, simplement ens estaven explicant què feia un personatge, i la decisió que va prendre aquell personatge nosaltres el podem entendre en un moment de la vida en el qual a un nen o una nena el puguin insultar, i llavors se'n doni compte que de la mateixa manera que la gallina no va acceptar que l'insultessin, evidentment. Exacte. No marxaràs de casa, no?
Però, no, no.
Però
no.
Sí que veus que has de fer alguna cosa, que t'hi has d'enfrontar, que ho has d'evitar, que has de ser valent. Mm-hmm. I això, això és els bons contes. I a més aquests contes tenen una altra cosa. El poden llegir amb 7 anys, i amb 7 anys poder només veuran que la gallina se'n va i que l'oca i que es fan amigues i que la mula aquí, que divertit que balli amb les estrelles. I poder no faran una segona lectura. Però al cap d'un mig any més, que els nens en mig any han crescut moltíssim, ja hi veuran una altra lectura, saps? O sigui, nosaltres podem saber que Lluís Llach va dir la gallina ja n'hi ha prou, i el ja n'hi ha prou del títol també ens diu alguna cosa, i la unió fa la força quan s'ajunten totes. Podem fer moltes altres lectures. Vull dir, això està clar, per això és un bon conte. Però els nens poden fer la lectura segons l'edat que tenen i segons el que han après, però sempre aprendran alguna cosa més, saps? Mm-hmm. I amb els contes que aparentment només pretenen entretenir o fer riure. Però és clar, això està molt ben treballat. O sigui, aquesta idea està molt ben pensada. Per no dir, tu també has de, no deixis que t'insultin, o parlar de bullying, o parlar de, que s'ha de fer, eh? No, sí, jo ara sí. No ho critico, això, perquè el que està publicat probablement és una publicació i una obra que soluciona una necessitat i que segurament molta gent els hi ha anat molt bé, tots els llibres de Tinc un volcà,
hi ha moments per tot, no? Hi ha moments per tot, vull dir, està bé llegir aquests llibres, però també d'altres, no?
Sí, i a més, tots aquests llibres que s'han escrit sobre les emocions, que n'hi ha molts, moltes vegades penso que hauria de ser un conte o un llibre que l'ha de llegir el pare, però després ho ha de saber interpretar per explicar-lo al fill, però que no serveix agafar aquell conte i explicar-lo als nens. És que no són gaire divertits, són massa pedagògics, saps? Això es pot treballar a l'escola, o ja et dic, el pare es llegir-ho i dir, va, vinga, doncs enfoquem-ho per aquí. O què fer quan els nens tenen la rebequeria més forta, o aquesta ràbia tan forta. Mm-hmm. Però llegir-los el conte moltes vegades no soluciona gaire el problema, ja.
No, com a mínim,
no és gaire divertit. És quan una persona amb una depressió profunda li regales el llibre,
un llibre
aquest de com sortir
sí.
de la depressió.
Sí.
Més val que primer ho portis a passeig, o ho portis a veure el mar, o a caminar per la platja, o i de mica en mica vagin sortint altres coses. Però el llibre amb una profunda depressió no el començarà pas a llegir.
No,
penso jo, eh? No, sé.
No, evidentment. Són complementaris, no? Vull dir, poden ajudar-nos allò amb accions complementàries. Estic pensant una mica en la depressió, però també en aquests contes per nens que al final, no, t'expliquen més o menys aquestes emocions, però llavors tu ho has de poder interpretar i que el nen ho interpreti a la seva manera.
Sí. Tots els grans contes, totes les grans obres tenen més d'una lectura, totes tenen
Correcte.
Un missatge dintre, i dos, i tres, i depèn de com nosaltres li sapiguem treure la capa de la ceba, mm-hmm. sabrem anar trobant l'origen de la idea. Vull dir que atenció amb els contes que hi ha a les llibreries i aconsellem sempre mirar entre les estanteries, agafar-los, fullejar-los, mirar de què van i en aquí descobrireu molts més tresors que n'hi ha per tot, eh?
Sí.
I els algoritmes, si us arriben, segurament ja poden ser d'interès de la persona que s'ho mira. Però no només hi ha algú que ens arriba de publicitat. Hi ha molt més.
Hi ha molt més allà. Sí, sí. Maria Teresa, recordem títol del llibre, editorial,
sí.
que així el poden venir a buscar.
Sí, mira, el títol, evidentment, ja n'hi ha prou, amb signe d'exclamació. L'escriptora Olga Cercós, que és actriu i rapsoda, ella es havia preparat per mestre, però es dedica a un món de l'ensenyament, però per un altre camí, que és aquest. El de la narrativa i el de la rapsoda,
mm-hmm.
i els dibuixos en Subi, que ja és un dibuixant català Manresà, crec jo, que ja té molta obra publicada. Ell va néixer l'any 69 i viu del dibuix, o sigui, de la il·lustració. Per tant, molts dels contes que tenim a les llibreries estan il·lustrats, afortunadament i meravellosament, per en Subi.
Doncs ho deixem aquí, tornem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies, Maria Teresa, i que vagi bé la setmana.
A vosaltres, igualment.
Adéu.
Molts contes.
Exacte, molts contes. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
Segueix el moviment meteorològic i, per tant, a casa nostra esperem aquests intervals de núvols sense gaire precipitació, però en general un dia fent tranquil aquest dimarts, amb aquests intervals de núvols que aniran passant, que a vegades deixaran el dia un pèl més tapat, però que també tindrem algunes estones de sol. Podria ploure aquesta propera nit, poca cosa en general.
I nosaltres ens acomiadem aquí del supermatí. Ens tornem a trobar demà a partir de les 8. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.